moment ara per l'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar d'educació perquè el curs escolar començarà d'aquí molt poquets dies, serà el 8 de setembre, i aquest estiu hi ha hagut tot un problema, tot un caos, que ara comentarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, sobre l'adjudicació de places de docents. Era a mitjans de juliol, es publicaven aquestes adjudicacions i tot va acabar amb un problema intencionat, va dir Educació, amb les adjudicacions de docents, no? Va ser, com dic, a mitjans de juliol, i des del Departament d'Educació deien que no es pot parlar d'un error informàtic ni tampoc humà, no? Un error que afectaria unes 3.000 persones aproximadament, que veurien modificada la seva plaça al voltant d'un 5%. Uns dies després es van tornar a fer aquestes adjudicacions correctes i ara, crec que era aquest dimarts, ara, si no m'equivoco, la senyora Segura m'ho assegurarà, s'acabaven de publicar aquestes últimes places també de docents, no? Tot això amb diversos problemes que hi ha hagut al mig, i fins i tot el sindicat USTEC, que va demanar en un inici que es retardés l'inici de curs per aquest tipus de problemes fins al dia 12. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre'ns, primer de tot, eh?
No, vosaltres per trucar-nos.
Ara comentàvem aquest tema, no? Aquestes adjudicacions de docents que va haver-hi a mitjans de juliol i que va ser tot un problema amb aquests errors, però finalment Educació assegurava que era tenia indicis d'una acció intencionada, però que no es podia parlar d'error informàtic ni tampoc d'error humà. Vosaltres veu ser molt crítics amb aquestes declaracions i fins i tot veu acabar demanant que s'endarrerís una mica a l'inici de curs fins al dia 12, no?
Sí, perquè, bé, poden haver-hi accions intencionades, poden haver males praxis, però això ja és el pa nostre de cada any. O sigui, no ens sorprèn. Cada any hi ha accions i males praxis intencionades, i no només per part de la persona en qüestió, sinó per part de tota l'administració. I, de fet, aquest nou llistat que van publicar conté moltíssimes errades que no es van solventar. Els hi van ploure moltes reclamacions per part de docents que havien detectat males adjudicacions, etcètera, i van publicar el llistat definitiu el nou llistat empreses, només perquè la consellera el dimarts pogués sortir dient que ho havien solucionat en un cap de setmana, temps rècord, i pogués fer aquestes declaracions, sense tenir en compte que hi havia moltes reclamacions que atendre i molts problemes a solucionar. Per tant, aquests llistats definitius contenien moltes errades que ara hi ha molts docents esperant resposta dels seus recursos, que no saben què han de fer perquè saben que els hi han adjudicat una plaça que no toca o no els hi han adjudicat una plaça, on ells han demanat, i s'han vulnerat molts drets. Tenim persones a 200, 300 i 400 quilòmetres de distància esperant que se solucionin el seu problema. I això, per nosaltres, són males praxis. Són males praxis no voler fer les coses correctament. I cada any, en els últims anys, tenim problemes a les adjudicacions d'estiu perquè han creat un sistema tan complex a l'hora d'adjudicar places que ni informàticament es pot sustentar. Vull dir, els hi falla a nivell informàtic, i sempre això és un perjudici de cara a les condicions laborals de les persones treballadores.
El curs escolar, que, com dèiem, finalment començarà el 8 de setembre, FP i batxillerat serà el 12 de setembre i que s'allargarà fins al 19 de juny, no? Ara ho comentava vostè, el 8 de setembre segurament és possible que encara hi hagi moltes persones que segueixin amb aquesta adjudicació amb una plaça que li ha tocat a 300-400 quilòmetres de distància, si això al final no s'acaba solucionant abans. Què és previst que passi el 8 de setembre si aquestes persones han d'ocupar el seu lloc de feina a aquests quilòmetres de distància?
La veritat és que no ho sabem, però el que sí que tenim clar és que portem ara uns quants dies rebent missatges d'aquestes persones que estan desesperades. Això suposa fins i tot haver-te de buscar, buscar un allotjament doncs, fora del, no, lluny del teu domicili, que igual tens càrregues familiars, fills, pares doncs, grans, no? I que, bueno, que la teva vida, si tu tens t'has d'anar entre setmana a viure a un altre lloc, la teva vida personal doncs, es trenca total i absolutament. No? I a part, tot això és una despesa econòmica que suposa una retallada de sou, perquè si tu has de fer 200, 300, 400 quilòmetres o allogar-te un municipi, hi ha un allotjament en el nou municipi, això per tu és una pèrdua salarial molt gran. Si ja estem amb uns salaris justos, amb una pèrdua de poder adquisitiu flagrant, sense cap voluntat de millora per part de l'administració en aquest sentit, doncs això, per aquestes persones, és més pèrdua de salari i, per tant, és una precarització més de les seves condicions laborals que no recuperaran mai de la vida, perquè tu en el teu sou de per vida això, bueno, doncs això repercuteix, no? I nosaltres, bueno, ja et dic, ho vam batallar molt. Penseu que el dia abans de que la consellera sortís a fer la compareixença, jo vaig estar parlant amb el director general dient, sisplau, no et publiqueu aquest llistat definitiu, encara hi ha errades, encara estem rebent queixes de la gent dient ei, és que m'han adjudicat una plaça que no em toca i hi ha gent amb antiguitat menor a la meva que els hi han adjudicat places que em correspondrien a mi i jo podria canviar la meva destinació i estar treballant més a prop de casa. I això és manca de voluntat i és mala praxis també per part de l'administració. Per tant, un fet puntual no és un fet global.
D'altra banda, també el curs escolar va acabar amb reptes pendents. Un d'ells era la millora de resultats, també l'ús de les pantalles, no? Comença el curs amb molta reducció del tema pantalles i també amb una prohibició dels mòbils a primària, evidentment, també a l'ESO molt restringida. I també encara s'allarga el que seria els darrers resultats de l'informe PISA que es van fer públics el desembre del 2023, no? Aquesta ombra que encara es va allargant i m'agradaria preguntar-li quins són els reptes que tenen en aquest nou curs, no? També la millora de la comprensió lectora, la millora de les matemàtiques, que tot això doncs, va fer palès en l'informe PISA i que crec que encara s'allarga, no?
Doncs els reptes van més enllà de la supressió o eliminació de l'ús de pantalles en els centres, que és una qüestió que està sobre la taula i que s'havia d'abordar. El que passa és que, com sempre, va tot a cop d'improvisació i sense pensar realment, sense una coherència no? I una, diguéssim, al darrere una justificació pedagògica que la sustenti. Tant l'entrada de pantalles com la supressió ara de pantalles, que es limiti l'ús del mòbil. Nosaltres ja ho celebrem perquè això s'havia de fer i era una reclamació que ens venia molt des dels centres, però tot el tema de les pantalles, després de la despesa, no, dels diners invertits, que sí que eren fons europeus, però és un malbaratament de diners que ara les eliminis també així radicalment, doncs home, se n'hauria de parlar i pensar bé si és necessari una eliminació radical o en tot cas una repartició coherent en funció de les necessitats del centre. D'acord? Perquè al final els recursos digitals són un recurs i s'han d'utilitzar com un recurs i per això també necessites pues, els recursos, però ha de ser coherent i en funció de la necessitat. I, per altra banda, si ens pensem que solucionarem els resultats acadèmics suprimint pantalles, anem molt errats. Els resultats acadèmics van en consonància amb les condicions en com es treballen els centres educatius, el volum de feina que hi ha en els centres educatius, la complexitat que hi ha a les aules i la resposta que es dona a aquesta complexitat i diguéssim, doncs, la situació que estem vivint en els centres educatius. L'educació està patint una crisi molt gran i s'ha d'abordar amb mesures que realment donin la solució necessària, que és reduint ràtios i posant tot el personal necessari per poder doncs, això fer aquesta reducció de ràtios, que pot passar com reduint grups, com fent codocència si no hi ha espais suficients, i, per altra banda, posant tots aquells professionals necessaris per atendre a l'alumnat que necessita un recurs més específic per atendre les seves necessitats específiques. Per nosaltres, mesures universals, mesures més puntuals, són necessàries. Sense això no millorarem els resultats, perquè ja sabem que tenim a les aules una complexitat molt elevada i que tot i cadascun dels alumnes necessita ser atès com es mereix de forma individualitzada, tant els que tenen necessitats com els que no tenen necessitats així més específiques. I la sobrecàrrega de feina que hem d'assumir, que no es pot, no es pot suportar. Això s'ha de reduir, aquesta sobrecàrrega burocràtica. Vull dir, si no hi ha una inversió en educació i s'aposta en educació per tots aquests, dotar els centres de tots aquests recursos, no millorarem els resultats. I això és un fet demostrable. I després nosaltres tenim el repte de lluitar per millorar les condicions laborals de tot el col·lectiu, de tot el personal educatiu, tant el docent com laboral, perquè realment estem en unes condicions precàries que s'han anat precaritzant anys rere anys. Hem perdut més d'un 20% del poder adquisitiu. No s'actualitzen els sous des de fa dècades i això és un perjudici també perquè és una degradació de la nostra professió, és un menysteniment i és una desmotivació. Fa que molta gent prefereixi anar treballant en altres llocs i, per tant, estem perdent doncs, molta gent pel camí. Que abandona la professió per manca d'incentius.
Parlava abans de l'alumnat amb les necessitats específiques de complexitat elevada, no? Hi ha un tema que és que el 2019 es va posar en marxa aquest pacte contra la segregació escolar que ha aconseguit reduir la bretxa en aquest àmbit, justament, i el darrer informe del síndic de Greuges assegura que els nivells de segregació a les escoles catalanes han baixat un 25% en els últims anys, no? Però encara hi ha molta feina a fer perquè, al final, també un altre tema molt important és aquestes escoles amb matrícula oberta, no? Que reben per diversos alumnes també a mitjans de curs, que molts alumnes doncs, són nouvinguts, que alguns no entenen l'idioma i aquí hi ha d'haver-hi més recursos, no? Esteu demanant sempre més recursos per poder afrontar totes aquestes necessitats i aquests alumnes també amb una complexitat més elevada que la resta i també poder atendre amb més recursos a la resta perquè és molt important, l'atenció és personalitzada, no? Com comentava ara.
Correcte, correcte. Per eliminar totalment la segregació, el que s'ha d'aconseguir és que tinguem una única xarxa pública ben finançada en català. Nosaltres sempre defensarem a més en català i que pugui, bueno, doncs això amb tots els recursos i que tot el finançament que es pugui, que hagi d'anar adreçat a educació sigui per l'escola pública, perquè és la que és la universal, la que acull tots els alumnats independentment del seu origen, de la seva classe social, de la seva cultura, de la seva... és igual, o sigui, tots els alumnes hi tenen cabuda a l'escola pública, cosa que no passa a l'escola concertada. L'escola concertada i l'escola privada és segregadora. No hi poden accedir totes les famílies. Per tant, quan no hi pot accedir tot l'alumnat, és una escola segregadora. A partir d'aquí, si construïm un model públic únic i apostem per l'educació i augmentem el finançament, que hauria de ser un 6% del PIB, bueno, estic parlant d'un 6% del PIB d'una llei educativa que marca la LEC, que és el 2009, i estem al 2025. Hauria de ser més, perquè el cost de la vida ha augmentat, etcètera, etcètera. No estem ni a la meitat. El 2025 no estem ni a la meitat a l'educació pública. I, evidentment, que això repercuteix en els resultats, repercuteix també en l'educació del nostre alumnat, repercuteix emocionalment també en tots els agents de la comunitat educativa. I fem un cop de cap real i apostem perquè, al final, l'educació i la sanitat són els pilars fonamentals pel progrés de qualsevol societat. O seguirem patint els mateixos mals i anar perdent, a més, qualitat i llençols pel camí, perquè l'educació es va degradant amb el pas del temps, perquè la complexitat augmenta, perquè els problemes augmenten, si no es van solucionant, els problemes es van acumulant i es van augmentant i arribarà un dia en què, bueno, hi haurà una explosió que ja veurem com la solucionarem.
També volia comentar-li un tema i és el de detectar l'assetjament escolar, no? Perquè fins a l'abril els centres educatius han detectat des de l'inici d'aquest últim curs passat 1.333 possibles casos d'assetjament escolar. Aquestes xifres estan disponibles per un registre que des de l'inici del curs passat escoles i instituts van realitzar de totes les situacions de violència que es detectaven, no? Així com també les mesures que es prenien per combatre-les. Al final va ser una molt bona mesura que es va posar en marxa a l'inici del curs passat, que entenc que aquest curs començarà i que també és un dels reptes i una de les opcions més importants a contemplar a l'inici d'aquest curs, no? L'assetjament escolar.
Sí, l'assetjament escolar, les conductes agressives per part de molts alumnes, el feixisme que està entrant tota la ideologia d'ultradreta que està entrant a les aules, no, el racisme, bueno, tot això, sí, són problemes que tenim, que són problemes socials que han entrat a l'escola. El tema de l'assetjament escolar és preocupant i denota pues, que necessitem més recursos també. O sigui, reforça la idea de que per poder combatre doncs tots aquests problemes que tenim a dintre de les aules, és necessari els recursos i són necessaris els professionals que puguin reconduir totes aquestes circumstàncies. Els psicopedagogs i més mans, perquè nosaltres tenim dos ulls i, per tant, si tu tens 30-35 alumnes a l'aula, a secundària, que és on més afloren aquests problemes, és molt difícil que tu puguis atendre o detectar, perquè evidentment doncs, són molts alumnes. Llavors, és un problema i és un problema que, a més que també afecta, diguéssim, emocionalment, tant a l'alumnat com al personal educatiu, perquè quan passen aquestes històries tu passes malament. Ho passen malament els alumnes, que ho estan patint, ho passa malament l'aula i ho passa malament els docents o el personal d'atenció educativa que s'hi ha d'enfrontar. És molt dur tot plegat i no s'hi està donant resposta tampoc, perquè tots els protocols del món són molt macos i si se solucionen coses és gràcies a la voluntat del personal educatiu que està en els centres que hi destina les hores hagudes i per haver, però no ha de ser així. I per tant nosaltres demanem també a l'administració i al nostre govern que posi esforços perquè parlem de l'assetjament, però parlem de moltes altres coses, com he apuntat, molts problemes. Si els hem d'enfrontar, els hem d'enfrontar entre tots plegats.
I ja per acabar, volia també comentar un informe de la Fundació Bofill que es va fer públic fa uns mesos que xifraven 116 els centres educatius que corrien el risc de tancament, no? Per una banda, doncs, també una de les causes és la baixa natalitat, però d'altra banda, els autors de l'estudi també diuen que des del Departament d'Educació no s'ha fet una bona planificació de les places, no? En aquests centres, la reducció de la ràtio a 20 alumnes per grup infantil també va ajudar a millorar molt la gestió a l'aula, però clar, no n'hi va haver prou per afrontar la caiguda d'aquesta demanda, no? Cada vegada creixen més els centres que estan exposats a aquesta problemàtica i entenc que també és un problema d'adjudicació i de gestió de places, no?
Aquí el problema és que ells han aprofitat la baixada demogràfica, diguéssim, per abaixar ràtios, que era un tema molt demanat per tota la comunitat educativa i a nivell social, però baixar ràtios vol dir que si jo tinc en un centre públic 30 inscripcions, jo faig dos grups de 15. I el que hem fet és tancar amb un grup, mantenir un grup a 20 i la resta els redirigeixo a la concertada, perquè hem de salvar la concertada i li hem d'omplir els seus concerts educatius. Fins al punt en què en molts centres, que són de més d'una línia, els hi arriben a tancar un dels grups públics, estic parlant, si no arriben a omplir els dos grups de 20 alumnes. I això ho hem hagut de batallar. Per tant, estan tancant línies públiques mentre per procurar mantenir les línies privades, perquè els concerts educatius estan aprovats Es van aprovar fa 3 anys, o dos, ara no recordo, crec que va ser fa 3, cada 3 anys o cada 4 es fa l'aprovació dels concerts educatius, i fa 3 anys es van aprovar fins i tot les places que no havien estat amortitzades. I això suposa que es veguin amb l'obligació d'omplir-los. No els hi poden eliminar grups a la concertada, perquè, clar, tenen això aprovat i diuen que no els hi poden eliminar grups. I, per tant, el que fan és tancar els grups a la pública. Això és la mort de la pública. Això fa que molts centres de la pública es veguin abocats al tancament. Jo et poso un exemple. Un centre de Granollers, que ara no puc recordar el nom perquè sóc fatal pels noms, però un centre de Granollers que ja només deixen matricular els germans. I omplirien el grup d'I3. Mentre a la concertada, a l'escola Pia de Granollers, els hi mantenen 4 grups quan només els hi correspondrien 3. Però l'any passat els hi van obrir un grup, els hi van concedir l'obertura d'un grup excepcionalment perquè van tenir molta matrícula, i aquest any, com un dret adquirit, els hi han tornat a obrir 4 grups. I mentre aquesta escola només deixen matricular els germans amb la intenció de, a la llarga, tancar aquesta escola, quan aquesta escola té alumnat suficient. Llavors, al darrere d'això hi ha interessos. Hi ha interessos. Llavors, això és el que recull aquest estudi, no? Doncs aquesta, diguéssim, retallada d'oferta pública en detriment de les escoles públiques mentre es mantenen els concerts educatius. Ara, en el proper... em sembla que és, o si no és aquest curs, és el que ve, s'han de tornar a planificar, a fer la planificació i tornar a aprovar els concerts educatius, i ja veurem si realment el Departament d'Educació té la voluntat, diguéssim, de coherentment mantenir oferta pública i tancar aquella oferta concertada que no s'hagi amortitzat. Però ja et dic que tot aquest temps la voluntat de l'administració ha sigut procurar omplir els concerts educatius per no haver de suprimir concerts educatius en una futura revisió. I això és el que nosaltres no podem entendre. Per això la Fundació Dofil diu que ha estat una mala planificació, perquè tu primer has de veure quants alumnes tens i dir quanta oferta pública tinc i crear-ne de nova, i l'escola concertada és subsidiària. Allà on no arriba la pública, arriba la concertada, però que tu no pots fer és posar-les al mateix nivell preservant més una que l'altra. I en aquest cas aquí, afavorida sempre ha sortit l'escola concertada en detriment de la pública.
Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.